Europa estudia com respondre a un atac exterior sense l'ajuda dels Estats Units. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Una defensa mútua a l'estil de l'OTAN, però sense l'OTAN. Aquest és l'escenari que estudia la Unió Europea en una cimera que es fa avui a Xipre, Joan Bota.
L'allunyament d'Europa de l'administració Trump deixa avui un nou capítol, un correu intern del Pentàgon, el Departament de Defensa, editarà de la guerra dels Estats Units, en què s'estudia com suspendre Espanya de l'OTAN per la seva falta d'alineament amb Donald Trump.
Enviat especial a Nicòsia, a Xipre, Bruno Fortea.
Des de Xipre, Pedro Sánchez treu ferro a la notícia. Diu que ell no fa cas a correus filtrats i que seguirà treballant amb els aliats d'Espanya. Tot això a les portes d'una cimera europea on els líders dels 27 volen aclarir de quina manera s'haurien de defensar mútuament en cas de ser atacats, enmig dels dubtes pel compromís dels Estats Units amb l'OTAN.
Mentrestant, Repsol amplia la seva producció de querosè a Tarragona davant l'amenaça d'escassedat a nivell global aquest combustible, el que fan servir els avions els pròxims mesos. Manel Sastre.
Sí, és un pla que s'aplica també en altres refineries de l'Estat per fer créixer fins un 20% més les reserves abans de l'estiu. A Tarragona es fa un 40% del querosè de Repsol a tot l'Estat i a la refineria és clau per mantenir un abastiment que pot afectar sobretot els països d'Europa que han anat tancant refineries.
A banda dels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, cues i directament caos per ser atesos a les oficines d'atenció ciutadana de Barcelona en el primer dia en què els immigrants que es volen regularitzar podien mirar d'aconseguir-hi els papers necessaris sense cita prèvia. Barcelona, Sara Canyete.
El primer dia de funcionament d'aquestes oficines sense cita prèvia ha desbordat totes les expectatives. Hi ha cues quilomètriques des de primera hora del matí i, de fet, les persones que avui han aconseguit resoldre la documentació són aquelles que ja han passat la nit aquí. La resta hauran de tornar a partir de dilluns perquè les cites s'han acabat a mig matí.
Això el dia en què hem sabut que els delictes relacionats amb la multireincidència cauen un 40% a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'arrencada de l'any 2026, en paral·lel amb l'augment de les sentències per furts i per robatoris. Barcelona, Miquel Jarque.
Sí, i aquí repetim percentatge, un 40% més de sentències, i és que els assenyalaments dels judicis ràpids s'han reduït en temps d'espera en 5 mesos. I és que les detencions, diu el govern, s'han disparat amb la posada en marxa dels plans Campai.
I la comunitat educativa, juntament amb Esquerra i amb els comuns, rebutgen el pla pilot del govern per posar Mossos d'Esquadra als instituts especialment conflictius.
Els sindicats de l'ensenyament i els socis del govern reclamen més docents i no policies per garantir la convivència als centres.
I també atenció a això que us ofensem a Catalunya Ràdio. Ja tenim l'argument que utilitza l'Audiència Nacional per citar a declarar dilluns de manera presencial l'expresident Jordi Pujol.
El tribunal sosté que si no li fan anar a priori només perquè té 95 anys, estarien discriminant-lo per motius d'edat.
De seguida explica tots aquests temes i quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça viatja cap a Múnich per jugar demà l'anada de les semifinals de la Champions contra el Bayern.
Desplaçament amb les novetats Irene Paredes i Salma Parayuelo. A la tarda sentirem les rodes de premsa. Al Catalunya migdia el que sentirem en directe serà la roda de premsa Hansi Flick, el tècnic del Barça, prèvia al partit del Getafe de demà. Seran també les primeres declaracions després de saber que Lamine Yamal no tornarà a jugar amb el Barça aquesta temporada. Avui també juga al partit del Madrid, al camp del Betis. I a l'Eurolliga, Mónaco-Barça, si guanyen els blaugranes, es classificaran per disputar els play-offs.
A veure com teniu la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs complicada per accidents en dos punts. Una a la C32, Arenys de Mar, direcció Tordera. Està permetent la circulació en un únic carril i el que està generant, de fet, més retenció a la ronda de dalt a l'altura de Vallcarca, en sentit Llobregat, té cua compactada ara des de Roquetes. També veiem, però, trams amb congestió en els dos sentits de la marxa. A les dues rondes, d'entrada Barcelona pel mateix just de la Trinitat, a l'AP7 a Cerdanyola o a la C17 a Parets. 4 quilòmetres aquí d'aturades, alerta, perquè sembla que hi podria haver alguna possible incidència cap a Barcelona.
Doncs vaja, tenim problemes. Ara sí, el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera aquest cap de setmana?
Cada tarda el mateix, que vol dir xàfecs i alguna tempesta al Pirineu, puntualment demà al Prepirineu, i fins i tot cap a Osona, Lluçanès, Garrotxa. Diumenge podria arribar a la zona interior i nord de l'Alt Empordà. Per tant, sembla que cada dia puja una mica més la temperatura, cada dia més tempestes i una mica més fortes. Les d'avui seran discretes, al Pirineu, bàsicament al Pirineu, sector lleidatà, Principat d'Andorra i potser la Cerdanya. Demà a tot el Pirineu, sempre parlem de les tardes, matins, que en general seran assolellats, i destaquem la possibilitat d'alguna tempesta una mica més intensa en pedra o calamarsa, demà a la tarda al voltant del Pallars i la Ribagorça, i diumenge, sobretot al Ripollès.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La guerra de l'Orient Mitjà empeny Europa a buscar la fórmula per garantir la seva pròpia seguretat i defensa sense comptar amb els Estats Units. Aquest és un dels temes que hi ha sobre la taula dels líders europeus que es reuneixen avui a Xipre, on a l'inici del conflicte amb l'Iran, recordeu, un dron va caure per primera vegada dins del territori comunitari. Aquell atac contra una base britànica ha obligat a desplegar tropes en un context de guerra, un fet inèdit fins ara. Les amenaces dels Estats Units al mar de l'OTAN fan desconfiar Brussel·les, que avui ha rebut un nou gerro d'aigua freda amb la filtració d'un correu intern del Pentàgon en què es plantegen suspendre Espanya de l'OTAN. Enviat especial aquesta cimera a Xipre, a Nicòsia. Bruno Forte Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Ara que hi ha dubtes pel compromís de Donald Trump amb l'OTAN, els líders dels 27 volen saber com haurien de defensar-se mútuament si un país del club comunitari és atacat. El Tractat de la Unió Europea preveu aquesta possibilitat d'una defensa col·lectiva a l'article 42.7, però mai s'ha hagut d'utilitzar. Els líders comunitaris reclamen a Brussel·les un pla d'acció per si cal activar aquest article. Ho ha dit el president de Xipre i anfitrió de la trobada, Nikos Christodoulides.
Hi ha moltes preguntes que cal respondre. Posem per cas que França activa l'article 42.7. Quins països serien els primers a respondre-hi? Quines serien les necessitats del seu govern?
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aclareix, però, que tots aquests esforços no pretenen suplantar el paper de l'OTAN.
Penso que la NATO debba rimanere unita.
Penso que l'OTAN ha de seguir unida. Hem de treballar per reforçar la pota europea de l'OTAN, que clarament ha de ser complementària de l'americana.
I és oportú parlar de tot plegat aquí, a Xipre, una illa que va rebre l'impacte d'un dron al principi de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara mateix, els líders europeus estan reunits precisament amb representants dels països del Golf Pèrsic. El president francès, Emmanuel Macron, vol aconseguir un final ràpid per al conflicte.
A tots ens interessa que torni l'estabilitat el més aviat possible i que les economies del món es calmen.
Macron respon així Donald Trump, que ahir va dir que no tenia cap pressa per tancar un acord de pau amb l'Iran.
Per cert, sobre aquesta suspensió d'Espanya de l'OTAN, l'Aliança recorda que el seu tractat no preveu l'expulsió o la suspensió dels membres. I Pedro Sánchez ha tret ferro a la qüestió, Vicent Mifsud.
El document del Pentàgon ha difós l'agència Reuters citant fonts militars. És un correu on es plantegen respostes a la negativa de diversos aliats de l'OTAN a donar suport als Estats Units en la seva operació contra l'Iran. Pedro Sánchez manté que només atén posicions oficials dels Estats Units i reitera la posició espanyola sobre la guerra.
No, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara. Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Suport també de socis. El govern d'Alemanya ha dit que la pertinença d'Espanya a l'OTAN no està en qüestió. Tot i que l'Aliança no preveu l'expulsió de seus membres, el Departament de Guerra nord-americà pot pressionar per dificultar la seva participació en els organismes o les missions de l'OTAN o augmentar la pressió econòmica en defensa. Una tensió que pot acabar perjudicant Espanya, segons ha explicat a 3CAT Info Pol Vargués, investigador sènior i coordinador de recerca del CIDOB.
En un hipotètic escenari on Trump comenci a tensionar els membres i digui o els espanyols o nosaltres, no? Evidentment, tothom preferiria estar al costat dels Estats Units. I això és el que ha d'evitar Espanya, en aquest sentit.
Vargas creu que l'OTAN pot ressentir-se d'aquesta crisi de confiança perquè ha evidenciat les diferències estratègiques dels països membres.
Mentrestant, a l'Orient Mitjà, Israel no deixa d'atacar el sud del Líban. Ha matat dues persones més, tot i l'anunci de Donald Trump d'una ampliació de l'alto el foc durant 3 setmanes més. Segons Tel Aviv, responen al llançament de coets per part de Hezbollah, que no ha avalat la treva pactada amb el govern libanès. A més, avui ha mort un altre casc blau de l'ONU, ferit en un atac el mes passat. Trump, que va acollir a la Casa Blanca una nova tanda de negociacions entre les parts, diu que protegirà el Líban de la milícia xiïta, però sense donar-ne detalls. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El president dels Estats Units manté l'aparença de tenir el decurs de la guerra contra l'Iran i del conflicte entre Israel i el Líban sota control. Sobre això últim, Donald Trump considera que la segona reunió de treball entre els ambaixadors israelià i libanès a Washington ha anat tan bé que les pròximes setmanes arribarà el moment de veure el president del Líban i el primer ministre d'Israel reunits a la Casa Blanca. I per si això fos poc, l'alto el foc, si més no teòric, s'amplia 3 setmanes més.
Han tingut una gran trobada els representants oficials i creiem que el president del Líban i el primer ministre d'Israel podran venir aquí durant les pròximes setmanes. Han acordat 3 setmanes addicionals d'alto el foc.
Pel que fa a la guerra contra l'Iran, Trump assegura que els Estats Units tenen l'estret d'Hormuz sota control, però perd els estreps quan li demanen per què la guerra s'està allargant més del previst. L'inici de la resposta inclou un insult a la periodista que li fa la pregunta.
Ets una desgràcia. Saps què acabes de dir? Vietnam. Quants anys van ser el Vietnam? Quants anys van ser el Vietnam? He complert la meva part. Vaig prendre el país militarment en 4 setmanes. Ara estem esperant un acord i si no volen un acord, acabarem la feina.
I pel que fa a la nova cúpula iraniana, Donald Trump ironitza sobre la fracturació interna i demana a l'Iran que aclareixi qui està al capdavant.
Volen arribar a un acord, volem parlar amb ells, però ni tan sols saben qui està liderant el país. Estan enmig d'un enrenou. Hem pensat, donem-los una mica de temps per veure si poden resoldre una mica aquest enrenou.
Trump també ha assegurat que les últimes hores ell ha salvat la vida de 8 dones iranianes gràcies a una trucada telefònica quan estaven a punt de ser executades.
I per cert, per contrarrestar els efectes d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà, la refineria que Repsol té a Tarragona funciona a ple rendiment per reduir l'impacte de la guerra en el subministrament d'hidrocarburs. S'amplia la producció de gasoil i també de querosè, el combustible dels avions, per poder augmentar la reserves abans que arribi l'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
El complex de Tarragona és clau en l'abastiment de querosè perquè d'aquí surt el 40% del que produeix Repsol a tot l'estat. La guerra de l'Iran ha generat escassetat de gasoil i d'aquest tipus de combustible, que és el que més preocupa Europa, per la falta de capacitat productiva d'alguns països que, a diferència d'Espanya, han anat tancant refineries. A Tarragona ja s'està augmentant la producció, segons ens ha explicat a Trescat Info el director del complex, Javier Sancho.
Ara mateix estem adoptant mesures per incrementar la producció de gasoil i querosè davant l'actual context internacional. En el cas de Tarragona, la capacitat productiva i la flexibilitat de la refineria es tradueix en una elevada producció de querosè. En un entorn com el nostre, on el turisme té tant de pes, això és especialment rellevant.
Per posar algunes xifres de referència, amb el querosè d'un any fet a Tarragona es podrien fer 16.000 viatges d'un avió gran entre Barcelona i Nova York. En tota l'Espanya produeix un 80% de tot el querosè que necessita, però ara Repsol vol augmentar les reserves en un 20% abans de l'estiu. Per poder posar en marxa aquest pla, però, fa falta cru per refinar-lo. De moment, malgrat la guerra, aquí no hi ha excessius problemes perquè la gran majoria prové dels continents americà i africà i només un 6 o 7% prové de l'Orient Mitjà.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Cues quilomètriques aquest matí en diverses oficines d'atenció ciutadana de Barcelona, on des d'avui es poden demanar, sense cita prèvia, els documents necessaris pel procés de regularització extraordinària de migrants. Hi ha gent que fins i tot ha passat la nit al ras per poder-se garantir la taula. Barcelona, Sara Cañete.
El primer dia de funcionament d'aquestes oficines sense cita prèvia, on es pot venir a demanar la documentació necessària per participar en aquest procés de regularització, ha desbordat totes les previsions. Les cues eren quilomètriques ja a primera hora del matí. De fet, a l'oficina d'atenció al ciutadà que hi ha al darrere de l'Ajuntament, les cites s'han acabat a mig matí i les persones que n'han aconseguit una, pràcticament totes, ja havien passat la nit aquí.
Llevamos 15 hores aquí esperando y pues nada, con la expectativa y esperanza de lograr el documento.
Nosotros llegamos a las 6:30, 6:40 de la mañana. Pues a nosotros no nos han dicho nada, entonces mientras no salga ningún funcionario a decirlo, nosotros seguiremos haciendo la fila.
Aproximadamente de las 8 de la noche del día de ayer. Un permiso de vulnerabilidad.
Els treballadors de l'oficina també s'han vist sorpresos per aquesta allau de gent. Això ens explicava un agent cívic.
Completament desbordat, o sigui, no solament nosaltres, sinó la Guàrdia Urbana, o sigui, tothom, o sigui, baralles, gent que està venent posicions, o sigui, que ha passat la nit aquí, quan ha vingut la gent, li diu, pues mira, dono tants diners i et dono la plaça.
Obtenir el certificat de vulnerabilitat és el document que està generant aquestes cues. Moltes persones ens diuen que aquest és l'últim paper que els falta per poder tancar el seu expedient.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a la calma. Diu que, si cal, es reforçarà el dispositiu, mentre algunes entitats socials lamenten el tracte denigrant que s'està donant als migrants. Sentim primer Collboni i després Victòria Columba, de Regularització Ja.
Tenim fins al 30 de juny i que també tingui la tranquil·litat que l'Ajuntament de Barcelona, si fos el cas, doncs en els propers dies ampliarà encara més els seus serveis extraordinaris. Sabeu que ja ho hem fet, però amb l'objectiu de que ningú quedi sense atendre.
Necessitem que això s'agilisi i que facin com han fet amb els ucranians. En 48 hores tenien drets, papers, escoles, casa i prestació. Nosaltres no demanem tot això, demanem una mica de dignitat.
Per cert, encara parlant d'immigració, els bisbes espanyols entren al xoc contra Vox. La Conferència Episcopal critica la formació d'Abascal per acusar-los d'enriquir-se amb la immigració il·legal a través d'ajudes a entitats com ara Càritas. Avui els bisbes també han carregat amb força contra el concepte de prioritat nacional que defensa l'extrema dreta per premiar els espanyols a l'hora d'atorgar ajudes socials. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Els bisbes espanyols apugen el to contra Vox. No toleraran, diuen, acusacions de beneficiar-se amb el patiment de persones migrants i avisen, són comentaris que es mouen en el terreny de les injúries. Francisco César García Magán, secretari general.
No solamente no obedecen a la realidad de los hechos, incluso en un ámbito ya de injuria, ¿no? Porque hacer ciertas afirmaciones pues entra en un ámbito un poco delicado.
Amagant també topa amb Vox pel concepte de prioritat nacional pactat amb el PP a diversos territoris i situa l'Església en el pol oposat.
Y menos todavía cuando de un lado se quiere anular, excluir, eliminar al otro. En eso la Iglesia no está, ni puede estar, ni estará nunca.
Ho ha dit en la clausura de l'assemblea plenària. A l'inici, Luis Argüello havia anunciat un decret per multar religiosos acusats de pederàstia. Ara, però, es dilueix. No serà específic per aquests casos, sinó una regulació general que també afectarà laics que cometin diversitat de faltes o irregularitats. Han posat, per exemple, posar la mà a la caixa. En els 5 anys de funcionament de les oficines que l'Església ha obert per escoltar les víctimes d'abusos, han rebut ja 1.131 denúncies que afecten un miler de religiosos. Segons la investigació del País, però, superen les 3.000.
En els primers mesos d'aquest any, els delictes relacionats amb la multireincidència cauen un 40% a l'àrea metropolitana de Barcelona. En paral·lel, s'ha reduït el temps d'espera per anar a judici i es dicten més sentències en casos de furts i de robatoris a la capital catalana. Són dades que el govern ha fet públiques en un acte de balanç de mesures contra aquests delictes. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. El govern de la Generalitat atribueix aquesta reducció al pla Campai, que actua a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Hem aconseguit reduir els primers mesos d'aquest any un 40% l'activitat dels delinqüents multireincidents. Estem desplegant el pla Campai Pista, que permet doncs, una reducció del 37% de la comissió de delictes durant el seu desplegament.
En el mateix acte, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha posat l'accent en que els assenyalaments dels judicis ràpids s'han agilitzat 5 mesos i 4 als judicis per delictes lleus. Això ha generat un increment notable de les sentències.
Han augmentat exponencialment les sentències. De tal manera que en los casos de multireincidencia, en el año 25 se dictaron 1.380 sentencias, más que en el año 24. Esto supone un 40% más de sentencias.
En l'àmbit físic i en l'àmbit digital també han caigut un 8 i un 3% als delictes des de principis d'any.
Per cert, Esquerra Republicana i els Comuns han demanat al govern que rectifiqui i que retiri el pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra vestits de paisà a instituts de secundària amb l'objectiu de garantir la convivència i reduir conflictes. Els dos socis prioritaris del govern ja han sol·licitat la compareixença al Parlament de les conselleres d'Educació i d'Interior per tal que donin explicacions. Marta Corbalan.
Esquerra i els Comuns s'han sumat a les crítiques de la comunitat educativa i rebutgen de ple aquesta iniciativa que es posarà en marxa de manera experimental en 13 centres de secundària del país. Els dos partits defensen que la gestió dels conflictes s'abordi des d'una perspectiva pedagògica i amb personal expert i no amb agents policials. Jessica Albià, que és la líder dels Comuns al Parlament, Ponent.
El que necessitem és, d'una banda, mediació i, d'altra banda, també enfortir la figura dels coordinadors de convivència i de benestar, que a més estan reclamant des de fa molt de temps tindre més hores, més disponibilitat i més recursos per poder treballar aquests problemes que, evidentment, poden sorgir als centres educatius.
La CUP també ha demanat al govern que faci marxa enrere i retiri la prova pilot. El diputat Xavier Pellicer ha lamentat que el govern hagi tirat pel dret sense parlar abans amb la comunitat educativa.
La resposta del govern és tan absurda com indignant. Per tant, el que ha de fer el govern és retirar de forma immediata aquesta mesura, asseure's amb els sindicats principals i la comunitat educativa i donar resposta a les necessitats de l'educació pública i no a aquelles mesures de cara a la galeria o fins i tot que es fan per coaccionar la comunitat educativa.
La CUP, igual que Esquerra i els Comuns, també ha demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i de la d'Interior, Núria Parlon.
D'aquí a 10 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
Ostres.
Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspesa en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit. I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ja som 11 milions dels socis del...
El tros de festa que han muntat a Carrefour.
Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com la costella de porc a 4,79 € al quilo. Fins al 26 d'abril.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga, adéu.
Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'Eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Atenció a l'argument de l'Audiència Nacional per citar presencialment l'expresident Pujol aquest dilluns. Diu que ho fa per no caure en l'edatisme, o sigui, en la discriminació per motius d'edat, segons que han indicat fons del Tribunal a Catalunya Ràdio. El Tribunal també aclareix que no posarà cap impediment si l'expresident de 95 anys vol accedir a l'Audiència Nacional amb cotxe i evitar-se així l'entrada a peu i ajudat per un caminador, Maria Núria Rebelle.
El president del Tribunal, el magistrat José Ricardo de Prada, ja dins de la sala avui ha fet servir els arguments de la doctora en psicologia Anna Freixas per defensar que una persona gran no queda invalidada per la seva edat avançada. De Prada, a més, ha dit literalment que ha de veure amb els seus propis ulls, com diu la llei, i ha afegit quin és l'estat de salut de Jordi Pujol Soley. Dos forenses el reconeixeran a porta tancada i traslladaran les seves conclusions al tribunal. Això passarà dilluns a 9:15. Si no quedés fora del procediment, la sala no posa cap entrebanc perquè un cop fet aquest tràmit, Pujol pugui declarar per videoconferència, és a dir, sense necessitat de ser a la sala de vistes. Si s'acollís el dret a no declarar, també tindria l'opció de marxar de les dependències judicials.
Per cert, Maria Núria, avui el tribunal ho ha deixat tot a punt per començar a escoltar els acusats aquest dilluns.
Exacte. En la sessió d'avui, els pèrits de l'Agència Tributària han assegurat que el fill gran de l'expresident va simular un préstec d'uns 2,5 milions d'euros per blanquejar capitals.
Aquests préstamos para mí, para el auxilio judicial, son falsos y que lo único que tratan
de justificar esta trazabilidad fiscal y económica a cuatro ingresos en efectivo que se han realizado en la cuenta 84800 de l'Amban de Andorra, perteneciente a Jordi Pujol Ferrusola.
Els pèrits contractats pel fill gran de l'expresident ho han rebatut.
Més coses, les entitats que vetllen pel català a la Franja de Ponent tenen por que l'amenaça del nou govern de l'Aragó contra la llengua arribi també a les escoles. L'acord del PP i Vox vol suprimir l'Institut Aragonès del Català, però els seus membres creuen que és una mesura de cara a la galeria, perquè a la pràctica asseguren que mai no han tingut ni suport ni diners per treballar a favor del català. Lleida, Estela Bussoms.
El doctor en Filologia i professor emèrit de la Universitat de Lleida, Ramon Sistac, és membre de l'Institut Aragonès del Català des que es va crear el 2018, integrat a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. Explica que des d'aleshores l'únic que han pogut fer és una resolució oficial que diu que el català de la Franja es regeix per les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, però poca cosa més, perquè és un organisme públic sense finançament. Per això veu així l'anunci del PP i Vox de suprimir-lo.
Tot plegat té molta gestualitat, perquè és això, quan estàs contra la paret ja no pots anar més enrere. A nivell simbòlic, molt. Però efectes pràctics és que l'acadèmia estava sense pressupost. O sigui, que hem estat funcionant gairebé com una ONG.
També hem parlat amb el sociolingüista de la Franja, Nacho Sorolla. El preocupa que aquest nou embat contra el català tingui impacte en escoles i instituts.
Té una presència com a assignatura optativa, especialment. També hi ha algunes assignatures que funcionen en català a alguns instituts o algunes escoles, i això el que fa és complicar molt més la presència de la llengua a nivell educatiu a la Franja.
Les entitats que defensen el català a la Franja estan disposades a portar el govern aragonès als tribunals si vulneren legislacions superiors que protegeixen les llengües minoritzades. Es calcula que el català a la Franja té uns 50.000 parlants.
Encara sobre la llengua, Junts per Catalunya ha tornat a reivindicar que el coneixement del català hauria de ser un requisit en el procés de regularització extraordinària d'immigrants. Ho ha dit el secretari general del partit, Jordi Turull.
El conseller Vila va prometre que el requisit de la llengua hi seria. I ha enganyat. Directament enganyat. Avui veiem que la Conselleria de Política Lingüística del president Illa és pura façana. I, de nou, el seu pacte nacional, paper mullat.
Ara sí, precisament sobre Junts per Catalunya n'ha parlat avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ha descartat que convoqui eleccions anticipades, que és el que li reclamen els de Carles Puigdemont. Tornem a Madrid ara amb Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Sánchez treu ferro a la crítica de Junts, el respon que pensa esgotar la legislatura i intenta recuperar el seu suport. Avui, amb agraïments inclosos, ha demanat a Junts tornar a la negociació i als acords.
Trabajar diariamente para tratar de sacar políticas en beneficio de los ciudadanos de Cataluña y de España. Agradezco el apoyo que Junts ha prestado en muchas ocasiones, por ejemplo, con la convalidación del Real Decreto Ley para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Y eso pues no lo han hecho otros partidos.
Se'n referia al Partit Popular i els ha atacat avui també pels seus pactes amb l'extrema dreta. Sánchez diu que el PP viola la Constitució i avisa que els pararan els peus als tribunals si posen en pràctica el concepte de la prioritat nacional per relegar els immigrants.
Están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Cuando exista alguna ley que contravenga la igualdad, el gobierno de España actuará con la fuerza de la ley, con total contundencia.
Des de Xipre, Sánchez també ha disparat contra el PP pel cas Kitchen, ha retret a Feijó i a l'actual direcció dels Populars que no es desmarquin de Mariano Rajoy, que ahir va negar cap implicació amb la trama Kitchen i amb la caixa B del PP, tot i que Bárcenas sí que l'incrimina.
Més coses. A Catalunya hi ha 112.000 treballadors autònoms, societaris i col·laboradors que hauran de pagar 135 euros més de quota mensual a la Seguretat Social. Això és un 42% més del que paguen actualment. El motiu és l'increment de la base mínima de cotització, Maite Curto.
Sí, aquest canvi s'aplica en concret al col·lectiu de treballadors autònoms que són socis en una empresa o bé familiars directes que col·laboren en un negoci familiar. Si fins ara cotitzaven amb una base mínima d'uns 1.000 euros, ara aquesta base s'eleva fins als 1.424 euros. Això es tradueix en el pagament de 135 euros més al mes. La nova base de cotització s'aplica amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026, però la revisió es farà l'any que ve i no afectarà la butxaca dels autònoms fins al 2028. Ho explica a 3 Catinfo la presidenta de la Federació d'Autònoms ATA de Catalunya, Cristina Pérez.
Que serà quan facin a final del 27, començaments del 28, faran la revisió de l'any 26 i llavors sortirà. I llavors a l'autònom li reclamaran, entenc que la totalitat de la quota que no va pagar en el seu dia, li reclamaran. Llavors allà tindrem un problema.
El perfil més afectat és el de dones que treballen a negocis familiars com a autònomes col·laboradores. La Maria Dolors González treballa al taller del seu marit i exposa la contradicció que li provoca aquest increment de la base de cotització.
El que porta l'empresa és el meu home. No té sentit que jo pagui més que ell. Sí que serà una millora per la jubilació, però de cop ho podem fer progressiu.
Per diverses organitzacions d'autònoms, aquesta mesura s'ha aplicat de manera sobtada i demanen canvis en el seu desplegament.
I Barcelona té, a partir d'avui, el primer centre a tot l'estat espanyol i dels pocs que existeixen a Europa dedicat exclusivament a la recerca en immunologia, el CAISA, el Caixa Research Institute de la Fundació La Caixa. Tindrà entre 30 i 40 grups de recerca en tota mena de malalties i comptarà amb uns 500 investigadors. Barcelona, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, Òscar. S'hi han invertit 100 milions d'euros en un edifici de més de 20.000 metres quadrats just davant del Cosmocaixa de Barcelona. L'objectiu és fer recerca en un camp on ara mateix està el futur de la cura de moltes malalties, com el càncer, les malalties infeccioses, degeneratives com l'Alzheimer, o les inflamatòries i autoimmunes com l'esclerosi múltiple. I el que és més important, traslladar tot aquest nou coneixement als pacients directament a través dels centres de recerca vinculats a la Caixa com Vall d'Hebron, IRSI Caixa Can Ruti o IS Global al Clínic. L'oncòleg de Vall d'Hebron i director del Consell Científic del Caixa Research Institute, Josep Tabernero, en posa un exemple.
Contribuiran a entender la influencia del sistema inmunitario de factores como la polución, la alimentación o el ambiente al que estamos expuestos en nuestro día a día y cómo modulan la susceptibilidad a diversas enfermedades. En segundo lugar, profundizar en nuestro conocimiento sobre el sistema inmune, cómo se ve alterado en enfermedad y descubrir estrategias para restaurar su función con tratamientos innovadores.
L'acte d'inauguració s'ha fet al més alt nivell institucional amb el rei d'Espanya Felip VI, el president de la Generalitat Salvador Illa i la ministra de Sanitat Mònica García, entre d'altres.
Passar un minut de 2:45 de la tarda, l'Àrtic s'escalfa 4 vegades més ràpid que la resta del planeta. El desgel de les seves glaceres contribueix significativament a l'augment del nivell del mar, però també té efectes geopolítics que expliquen l'interès creixent per aquest territori. L'expedició científica liderada pel CSIC, a la qual hem acompanyat a Groenlàndia, està veient in situ aquest fenomen. Enviat especial a Groenlàndia, Montse Poblet.
Bon dia. L'escalfament global aquí bat rècords. Les temperatures a l'Àrtic com a l'Antàrtida pugen més que la resta del planeta, perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert, molt fosques, absorbeixen radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més. El casquet polar del que Santiago Giral, al cap de l'expedició, ens mostra a les vores, fa temps que nota els efectes. Cada cop té menys superfície i és més prim.
S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
Aquest desgel accelerat, que també veiem a les glaceres i a la banquisa de gel sobre el mar, ha multiplicat per 6 en només 40 anys la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà. Pels inuits suposa la desaparició de la seva principal via de transport, el gel. Per la resta del món, l'obertura de noves vies de navegació i potser l'accés als hidrocarburs i als minerals que ara hi ha enterrats en el gel àrtic. Aquí hi ha urani, coure, titani. S'estima que grans reserves de gas i petroli i alguns càlculs apunten que també hi podria haver el 25% de les terres rares del món.
I una cosa més abans de la publicitat i que té a veure amb la Diada de Sant Jordi d'ahir. L'Ajuntament de Barcelona assegura que està reduint de manera progressiva el nombre de plataners que hi ha a la ciutat. Actualment representen el 27,5% dels arbres que hi ha a tot Barcelona. La voluntat és reduir-los fins que siguin només el 12%. Ahir, a Sant Jordi, el Terra de Barcelona es va omplir d'aquenis, que és el que s'allibera del fruit del plataner quan arriba la primavera, i a moltes de les persones que passejaven per la ciutat se'ls van irritar els ulls, el nas o la gola. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Els plataners s'aniran substituint a mesura que es morin i també a mesura que es vagin fent plantacions noves, que s'optarà per altres espècies. Segons les fonts consultades, ahir van coincidir un cúmul de factors. D'entrada, el vent. L'estació automàtica del Raval va registrar ratxes màximes de 42,1 km per hora. Això, sumat al fet que hi hagués tanta gent al carrer i que si estigués més estona de l'habitual, van fer que tothom estigués més en contacte amb els aquenis. A tot això s'hi afegeix que el pas continu de vianants i de trànsit rodat van contribuir a aixecar-los de terra i fer-los molt més presents a l'ambient. Les fonts consultades han afegit que durant les últimes hores s'han desviat equips d'escombradores a les zones amb més concentració de quenis per retirar-los. Per exemple, els carrils bici.
Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda, fent una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 3, la TDT del Getafe-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a Cupra Official Punès.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Maria Martínez Bayona és la reusenca seleccionada per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes amb la seva òpera prima, The End of It. Va marxar fa 10 anys a Londres amb una beca i s'hi va quedar. Allà ha desenvolupat tota la seva carrera fins ara i avui ens ha explicat les claus per aconseguir aquest debut somiat per qualsevol cineasta, Marc Garriga.
Tot i que havia rodat algun curt, és tota una desconeguda. Això fa que el seu debut a la secció Cannes Premiere, reservada a grans estrenes, sigui tota una fita. El moment en què va ser conscient que el projecte tiraria endavant va ser quan el seu guió, treballat en un laboratori de la BBC, va arribar a mans d'unes agents de càsting nord-americanes que van aconseguir implicar-hi Rebecca Hall, la protagonista de Vicky Cristina Barcelona, Noomi Rapace, la Lisbeth Salander de la saga Millennium, o Gael García Bernal. El film, una distopia futurista, planteja que la bellesa és una malaltia crònica i, per tant, el dubte existencial sobre què passaria si ningú morís.
Si no hi ha mort, si no hi ha final del camí, què és el que ens fa sentir vius? Aquesta és la pregunta central. Jo crec que la pel·lícula va d'una mica d'abraçar la mortalitat com a forma d'impuls vital, no? I també dins de l'absurditat trobar alguna mena de significat i de retrobar-se a un mateix.
Com a referents, cita Lynn Ramsey, Andrea Arnold i, com a bona catalana, Carla Simón. I, per cert, que al film també apareix David Verdaguer.
¿Quieren hablar con usted?
Sí, sí, la escucho, claro.
¿Perdón? Vuestro padre, que lo han secuestrado.
Això que sentim és Morir no siempre sale bien. Es presenta al Barcelona Film Fest. És una comèdia negra i irònica dirigida per Clàudia Pinto que va aconseguir el Gaudí i el Goya amb el seu anterior treball, Mentre siguis tu. El documental centrat en la figura de Carme Elias. Barcelona, Valeria Obreda.
Morir no siempre sale bien enfronta dues famílies que a priori no tenen res a veure i les confronta com en un joc de miralls i s'acaben complementant. Tamara Casellas és una de les actrius.
Que lo important reside en un altre lloc. Jo crec que per això al final de la pel·lícula sí que es complementen, no? O que comparteixen lo verdaderament important, que és tenir una família de veritat unida.
Les dones són les grans protagonistes de la història. història, les que mouen els fils i prenen decisions. I amb tot el dret, diu una altra de les actrius, Paula Muñoz.
No se plantean tanto si lo que están haciendo está bien o está mal, simplemente son libres y me parece muy importante ver esto en la ficción porque se nos educa a las mujeres para incluso cuando somos heroínas, pero ser siempre buenas. Y quiero reivindicar la libertad de la mujer para tomar buenas y malas decisiones.
La pel·lícula arribarà als cinemes el 26 de juny.
I ara, música, perquè avui és dia de novetats discogràfiques. Per exemple, aquesta.
Vuelve la trivela, los fuegos de barrio.
La veu és inconfusible, Marta Vives, són La Pegatina.
Exacte, després d'un any i mig d'aturada tornen a la carretera amb un nou disc, Fuegos del Barrio, que recupera l'estil dels primers anys del grup de Montcada i Reixac. Rumba creada per als directes i per ballar, amb lletres que adopten la idea del barri com a llar. El disc s'acompanya d'un documental sobre la creació d'aquest àlbum.
Una altra novetat d'avui. És el nou treball del grup Dan Peralbo i el Comboi.
El seu segon àlbum, King Gotch, és una continuació del primer. Per tant, Pol Villegas, Albert Rams, Aleix Vilarrassa i Dan Peralbo repeteixen la fórmula d'un disc de rock amb tornades pop que defineixen com a música orgànica i humana.
Ara una novetat internacional. Fighters.
Els nord-americans publiquen avui Your Favorite Toy, el seu 12è àlbum d'estudi, del qual ja havien avançat algun tema, com el que sentim de fons, i que dona nom al disc, també. El cantant i guitarrista Dave Grohl, ex-bateria de Nirvana, continua liderant el rock enèrgic i guitarrer de la banda fundada després de la mort de Kurt Cobain.
I una cosa més abans dels esports, perquè la ciutat d'Olot, a la Garrotxa, torna a ser des d'avui un gran aparador de les arts vives i la dansa. En la 18a edició del festival Sismògraf, la programació està repartida per diferents espais i focalitzada aquest any en el caminar i el benestar. Olot, Maria Rovira.
Fins diumenge es podran veure propostes com les d'Àngels Margarit, Malpelo o la companyia Femut de circ contemporani. El gruix de la programació es torna a estructurar al voltant d'eixos temàtics anomenats erupcions. Tena Busquets, directora artística del Sismògraf.
Tenim els espectacles i es van ajuntant i van fent com aquests fils conductors, no? Aquest any, dèiem, tenim benestar amb propostes com la passejada amb les pedres, amb en Nick Esther. Tenim souvenir de l'Àngels, el Tussols, que també és un espectacle que convida a deixar-se portar per un moviment tranquil.
L'altre fil conductor és el caminar, que parteix del desplaçament com a acte poètic, amb propostes com la caminada amb la companyia belga Boetvolk, prèvia a l'espectacle Nomadix, o la passejada vora el riu amb un itinerari d'arts vives.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la roda de premsa de Hansi Flick, que hauria d'estar sonant ara mateix, però l'ha començat... Mira, ara just, ens
estava esperant. Just ara, de començar. Prèvia al partit del Getafe, el sentirem. Avui és un cap de setmana important perquè pot quedar bastant decidida la Lliga. Ara en parlarem. El Barça juga demà al camp del Getafe i a la roda de premsa, Hansi Flick en directe.
I sí, jugar contra el Getafe és dur perquè defensen molt bé. Si mires els 10 partits últims, són segons a la taula en aquests 10 últims partits. Si veus els seus resultats, realment han estat molt bons. Tenen la seva pròpia filosofia i tot es redueix a si aconseguim tenir èxit o no. Per nosaltres l'important és això, trobar aquest ritme demà. Hem de buscar aquest ritme, no cometre tants errors, i això és el que vull veure del meu equip.
Què tal, Hansi? Ramon Salmurri, en directe a Catalunya Ràdio. Jo et volia preguntar per la Minya Mal, saber si es parla amb ell i com està, i després per entendre una mica com ha anat tota aquesta situació i com s'ha paït, perquè és un cas particular, un jugador molt jove, amb molt talent, molt potencial, diferencial, que juga molts partits, que pràcticament no descansa i que fins i tot a vegades a ell mateix li costa assumir que ha de dosificar els esforços. Voldria saber quina lliçó en traieu tots plegats. Gràcies.
Yeah, I think the first...
it's not easy also.
Bé, sí, el primer és que no és una situació fàcil per a nosaltres ni per ell tampoc, ho hem de gestionar. Ell també ha de gestionar-ho, ha d'aprendre. Crec que ara està molt centrat, sap que ha estat a la seva primera lesió muscular i el que veig és que està molt concentrat, que té la motivació, que no pot jugar amb nosaltres, però sí que estarà segurament per al Mundial i tornarà més fort que ara.
Hola, Hansi, Marta, Ramon, en directe a RAC1. De cara a la temporada vinent, tan important per l'equip és fitxar jugadors que puguin millorar-lo, com també intentar millorar l'aspecte de la prevenció de les lesions, intentar evitar que hi hagi tantes lesions musculars com aquesta temporada?
No, this is... So we have to analyze everything.
Bé, hem d'analitzar-ho tot. I tenim temps de sobres després de la temporada per analitzar-ho. Ho farem, analitzarem el rendiment de tothom, del personal tècnic també, de totes les coses que puguem millorar al voltant de l'equip, d'on hem de millorar, això és molt important, i ho farem. Òbviament, les lesions...
És
el pitjor, clar, no ens van bé, però al cap i a la fi ho hem de gestionar. Tenim 6 partits més per jugar i jo ara només em centro en el següent partit, que és demà contra el Getafe, que no serà fàcil, però en el nostre cas volem guanyar. Com sempre, és el normal, li donarem tot. Sabem que serà totalment diferent de l'últim partit, per exemple, i això és el que hem de pensar. I anar demà per buscar 3 punts més.
Som al Catalunya Migdia, sentint en directe aquesta roda de premsa del tècnic del Barça, de Hansi Flick, a la prèvia del partit de Lliga al camp del Getafe, que juga demà a la tarda. Sentirem una resposta més i després deixarem el Ramon Salmurri pendent d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick.
L'equip propi i no parlar tant de com juguen els rivals. Què li diuen aquestes paraules?
I'm not sure. This is, you know, at the end is like...
Bé, al final té raó, sí, t'has de centrar en el teu propi equip, aquesta és la clau, però de vegades després del partit també hi ha moltes emocions i per un entrenador és així, jo ho veig igual, estem lluitant igual que els jugadors sobre la gespa. Doncs des de la banqueta nosaltres també, i és la nostra feina, i ho volem donar tot també pel nostre equip, i això està bé, no tinc problema amb això.
Bé, estava responent per una resposta que havia fet abans Bordalàs al voltant de què Flick i altres entrenadors, que no parlessin dels altres equips, sinó d'ell mateix. Ramon Salmurri, et deixem pendent d'aquesta roda de premsa, Salmo.
Perfecte, ho fem així.
I després tornem a tu per saber el més destacat del que no haguem sentit, però vaja, el més important, el que li demanava el Salmurri al voltant d'aquesta baixa de Lamine Yamal, la primera resposta ja l'hem sentit, seguim parlant d'aquesta lliga. Ho dèiem, és un cap de setmana bastant important perquè la Lliga pot quedar força sentenciada, d'entrada, pendents d'aquest resultat que el Barça aconsegueix a Getafe, però és que abans avui hi ha un altre partit també important, que és el del Real Madrid, que juga al camp del Betis, en Ortúzar.
Amb el Madrid a 9 punts del Barça i amb la necessitat de guanyar-ho tot per aguantar el pols per la Lliga als blaugranes. Els madrilenys venen de guanyar 2-1 a l'Alavés, però tan sols han aconseguit 4 dels últims 9 punts possibles. A aquesta mala ratxa també se li ha de sumar l'eliminació a la Champions davant el Bayern. Però l'entrenador blanc, Álvaro Arbeloa, pensa només en el que pot fer el seu equip aquestes 6 últimes jornades de Lliga.
No depende de nosotros, es algo que está claro y nuestro objetivo tiene que ser ganar los 6 partidos independientemente de lo que haga el Barcelona, y ese es nuestro objetivo, tener un gran rendimiento estos 6 partidos, seguir creciendo, mejorando muchas cosas que debemos hacer en Liga y no nos preocupa otra cosa que no sea el partido de mañana ganar.
El Madrid no disposa de Courtois, Rodrigo, Tchouaméni, Ceballos, Güler i Militao, amb aquests dos últims que esperaran la resta de temporada.
Marca el Rayo Vallecas, embogeix l'afició, desespera l'Espanyol, que vaja, s'ho ha guanyat a pols, perquè el partidet de l'Espanyol és de traca el partidet d'avui de l'Espanyol. Sembla estrany que en faci 14 que no guanyem.
Així narrava el Sergi Andreu el moment en què l'Espanyol rebia el gol del Rayo Vallecano ahir, i de fet va ser el resultat final. L'Espanyol va perdre 1-0 al camp del Rayo. Sergi Andreu, la situació cada vegada més difícil.
Sí, jo diria que comença a ser alarmant. D'ahir només salvem els primers 15 o 20 minuts de l'Espanyol. La resta, grisó, molts nervis, imprecisions, poca consistència, amb pilota i sense... falta de punteria i encara sort de Dimitrovic, que en va treure un parell de claríssimes sota els pals. L'Espanyol fins i tot es podria haver avançat al marcador si Quique García no hagués fallat un penal al minut 74. Del 0-1 van passar a l'1-0. 12 minuts més tard va arribar el gol de Camello per part del Rayo. La derrota deixa l'Espanyol a 5 punts del descens després d'haver encadenat 15 jornades sense guanyar. I a les portes del transcendental partit de dilluns contra el Llevant. En parla Manolo González.
Sí, es pot dir final, però sobretot un partit molt important. Ara ja tots ho són. Avui era igual important, i els partits que queden d'aquí al final, i sobretot a casa, però són molt importants, igual que el partit que tenim a Sevilla, que també ho serà. Ara mateix ja no hi ha partits de com qui diu, que no juga res. Ara ja toca... tots els partits són molt importants i s'han d'afrontar així.
La ratxa de l'Espanyol, aquests 5 punts de 45, el converteixen en el segon pitjor equip d'Europa en aquest 2026. Per darrere, només hi tenen el Metz de la Lliga Francesa, amb 4 punts en 14 partits.
I el Girona juga demà al camp del València, encara amb les baixes d'Abel i Benat, i Eduard Solà també buscant certificar aquesta permanència matemàtica.
Que Mitchell la marca en 42 i n'hi falten 4. Ara en té 38, dos més que el València, el rival de demà, que encadena 3 jornades sense guanyar i amb una derrota a Mestalla l'últim partit que hi va jugar. Per tant, un rival directe. El Girona ve de perdre entre setmana a casa davant el Betis, que va trencar una ratxa de 2 partits sense perdre i no ha pogut sumar la victòria que tothom creu que fa falta per no haver de patir. Mitchell parla de la igualtat que hi ha en una zona amb molts equips implicats.
Nosaltres també estem en una situació complicada. Jo miro per nosaltres. No sé què passarà a València, a Sevilla, a Elche, a l'Alavés, Rayo, Espanyol... Hi ha molts equips que han de pensar en cada partit per guanyar i agafar els punts que seran necessaris per arribar a estar en primera divisió l'any que ve.
Després de l'entrenament d'aquest matí, llista de convocats sense novetats. Mitchell manté les baixes d'Abel i Benat i torna a endur-se'n Artero del filial. L'equip marxa aquesta tarda en autocar cap a València.
Tot això pel que fa a les lligues masculines, però el Barça femení ja ha aterrat a Munic per jugar demà l'anada de les semifinals de la Champions contra el Bayern de Munic. Allà hi tenim també la Ruth Vilar. Ruth, quines són les novetats de les blaugranes?
Doncs han viatjat ja aquest matí amb Paredes i Salma, que no van jugar l'últim partit per problemes físics. No viatja encara Aitana i també continua de baixa Laia Alexandri. L'equip s'entén en Aliança a les 6, més o menys l'hora del partit de demà, que és a 6:45. Abans sentirem Pere, Romeu i Payor. I ara, d'aquí res, a les 3, parla l'entrenador gallec del Bayern, José Barcala, i també Clara Bull. L'estrella del Bayern es va reincorporar a l'equip fa un parell de dies, després de mes i mig fora per lesió. Va jugar una mitjoreta mal comptada en aquest partit del Bayern, un partit que va servir perquè les Alemanyes com el Barça es proclamessin campiones de Lliga. Bull, una jugadora que va estar a punt de fitxar pel Barça l'estiu passat, però la situació econòmica del club la van fer tirar enrere i renovar pel Bayern. L'extrem és ara clau a l'equip alemany.
Vuit minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
L'equip està en un bon moment mentalment, però cada guió és diferent. L'important és entendre que al final dels 40 minuts hem de guanyar d'un.
Seguirem pendents de Hansi Flick, la roda de premsa, amb el Ramon Salmurri, que ens dirà el més destacat. I ara us sentíeu cara o creu del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
I la fira d'espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspès en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit. I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 25 d'abril amb un 30% de descompte en begudes acumulat a la targeta. Amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Únic? S'escriu amb H o sense H?
Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Arriba el gran esdeveniment de 3Cat. 3Cat en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3Cat en viu.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Doncs pendents encara de la roda de premsa de Hansi Flick i del Barça de bàsquet, que se la juga avui a l'Eurolliga, juga a la pista del Mònaco i Ernest Macià necessita guanyar per jugar als play-off.
Sí, no ho tindrà fàcil perquè és la quarta pista més difícil i perquè en els 2 anys que s'ha jugat repesca de play-off mai un Barça, un 9è o un 10è han aconseguit classificar-se per play-off. Tot i així, Xavi Pascal, Pasqual i Will Clyburn no ho veuen del tot perdut.
Semblant a quan jugues un 5è partit, que és el definitiu, o semblant a una final de Copa, semblant. És un partit que ara ho crec, a la pista d'un rival molt difícil, fer un bon partit, contra un equip molt físic, de molta agressivitat, però jo veig l'equip bé i estem preparats per guanyar.
Jo l'any passat no hi era, però sí que li he escoltat dir a Panther que vindria a ser una revenja de l'eliminatòria de l'any passat.
Aquest partit el podreu seguir a la transmissió a l'antena digital, com tots els partits d'Eurolliga del Barça de bàsquet, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I doble embolic al món de l'esport de Lleida. Comencem a Eudal Serra pel Pons Lleida d'Hoquei Patins.
I ho ha fet a través d'un comunicat en què ho confirma tot. Per una banda, que el club li va comunicar ara fa uns dies al tècnic Edu Amat que després de 3 temporades al capdavant, el curs que ve no seguiria el càrrec. I de l'altra, que davant d'aquesta comunicació, el tècnic decidia deixar l'equip ara i no esperar acabar la temporada. De fet, demà el partit de Lliga amb el Liceu ja el dirigirà el que fins ara era el segon entrenador. Edu Amat, de fet, ja no va assistir ara fa un parell de dies als actes de celebració del títol de la Europe Cup. El mateix tècnic, en un comunicat a més també pel club, assegura que se'n va dolgut per la decisió, però que ho fa amb el cap alt i amb la consciència tranquil·la, i afegeix que davant d'aquesta situació li era personalment impossible acabar la temporada. Durant aquests 3 anys que Edu Amat ha entrenat l'equip llistat, han guanyat una Europe Cup el passat cap de setmana, han jugat també la Champions una temporada i han arribat a una final de la Copa. Aquest, però, no és l'únic embolic que aquestes últimes hores viu l'esport de Lleida, ja que, segons publica avui el diari Segre, l'escut de l'antiga Unió Esportiva Lleida de Futbol ja pertany oficialment a l'Atlètic Lleida, després que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques desestimés les al·legacions presentades pel Lleida Club de Futbol davant de la sol·licitud de l'Atlètic de registrar com una marca pròpia l'escut del club desaparegut el 2011. L'Atlètic Lleida ja té des de fa anys també el nom de Unió Esportiva Lleida com a marca pròpia i l'any passat va demanar registrar també l'escut de l'entitat. El Lleida Club de Futbol ja ha anunciat que hi recorrerà.
I tornar a parlar del Barça, ja ha acabat la roda de premsa de Hansi Flick i Ramon Salmurri. Hem sentit en directe la primera resposta de la baixa de Lamine, però ha dit alguna cosa més de la lesió?
Doncs mira, un parell de detalls més pel que fa a la lesió de Lamine Yamal. El primer, sobre el moment de la lesió, ha explicat Hansi Flick que és quan rep el contacte, quan rep el penal, que Lamine nota alguna cosa i que després decideix xutar-lo, que tot això forma part de l'aprenentatge i que, per tant, Lamine, aquesta és una lliçó que també ha d'aprendre. I en la darrera resposta a la roda de premsa, elogis en majúscules de Hansi Flick cap a Lamine Yamal per la seva maduresa, el seu creixement personal i diguem-ne que si habitualment Flick no era gaire partidari de regar les orelles a Lamine Yamal, en aquest cas, doncs, avui ha estat un dels dies on ha mostrat més afecte i més apreci cap al Déu Blaugrana.
De la resta, alguna cosa destacada o tot ha estat bàsicament de Lamine Yamal?
No, bàsicament que Bernal i Rafinha espera que la setmana vinent ja puguin tornar a l'equip. Ha lluat el lideratge i el retorn de Gavi. Ha exigit un puntet més a Alejandro Valde per demostrar que pot recuperar un lloc a l'11 titular i ha deixat oberta la possibilitat que Roni Bardagí surti demà d'inici suplint Lamine Yamal.
Molt bé, Salmo, gràcies. Marta García, alguna cosa més?
Doncs mira, sí, legaran la competició femenina i l'Atlètic de Terrassa en la masculina són els primers equips catalans semifinalistes de la Copa del Rei d'Hockey Herba, que se juga estos dies en les pistes del júnior. En MotoGP, ara a les 3 comença el practice, que és la sessió que ja dona els primers que van a la Q i els que han de passar per repesca en la sessió matinal. Els millors han sigut les Ducati de Gian Antonio Morbidelli. Això és de cara al Gran Premi d'Espanya de MotoGP diumenge en el circuit de Jerez i demà el Reus Ganchet, que ha de remuntar contra el Linz austríac.
Agafa aire, Marta, a les 7 del Tot Costa, ara al Catalunya Mig i amb l'Òscar Fernández.